El Manel Delgado és professor titular d'Antropologia a la Universitat de Barcelona. Ha treballat bàsicament temes d'antropologia urbana. A mi el Manel fa un tipus de, diguem-ne, d'activitat com a professor que m'agrada molt, que és que per un cantó fa doncs, la docència i la recerca, fa un tipus de recerca no només a la universitat, sinó també en el si de l'Institut Català d'Antropologia, molt lligada a temes urbans, i per el que deia jo que m'agrada, perquè fa un tipus de recerca molt implicada, en el sentit aquest de que no defuig els temes polèmics, sinó que quan se'ls troba els encara de cara, i perquè al mateix temps té una presència en els debats públics, per exemple, en el cas de Barcelona, sobre el model de ciutat que s'ha anat creant i en el qual doncs, ens hem de desenvolupar com a ciutadans. En aquest sentit, per això es va semblar que era interessant que amb el tema que teníem plantejat de joves i espai públic, donada tota la seva experiència de recerca, ens pogués plantejar algunes coses de les preocupacions de recerca i dels temes sobre els que està treballant. I, bueno, sense més preàmbul, doncs jo ja li donaré la paraula i quedem així, que més o menys farà aquesta exposició d'uns tres quarts i després puguem debatre els temes que ens ha plantejat en la ponència, que jo crec que són interessants en el sentit de que, aviam, aquí el que fa és plantejar per un cantó alguns temes, jo diria, clàssics de l'antropologia urbana, però molt lligats a com en aquests moments es van, diguem-ne, transformant aquests temes clàssics amb nous interrogants sobre aquests espais intersticials de la ciutat, no? I un tema que també penso que n'hem parlat bastant a les nostres classes en un moment o altre, com els grups juvenils moltes vegades transformen els estigmes que els són atribuïts des de fora amb el que en diríem emblemes i que ells reivindiquen, no? Són alguns dels temes que es plantegen a la ponència i que em sembla que valdria la pena doncs, que els poguéssim escoltar i que després els puguem debatre conjuntament. Abans de començar, dono un parell d'avisos, diguem-ne, pràctics, mentre acaben de posar això, que és recordar als estudiants que heu de passar per aquí a firmar el tema de l'assignatura, perquè si no, ja sabeu que si no es firmen els papers la cosa no serveix per res, és així de trist, però és així, s'ha de fer, i bueno, simplement aquest és el primer avís i després que demà començarem a 9:45. Però bueno, dono la paraula a Manel.
Doncs bé, moltíssimes gràcies per la convocatòria. Està clar que correspon que d'entrada demani disculpes per al retard, realment, o sigui, bueno, és que m'he perdut, no sé què voleu que ho diguis. A més, és veritat, o sigui, a més, jo una percepció que tinc de Girona molt estranya, que és molt fàcil sortir, però molt complicat d'entrar. I sempre, i a més, tinc que descobrir com s'entra directament per la Nacional 2, perquè sempre que m'acaben fent durant 30.000 voltes, i a més, amb unes obres i tal i qual, de tal forma que, bueno, pues, doncs que finalment, bueno, i he aparcat sobre d'un pessebre, i he posat el paperet, i a més estic intrigat sobre com resultarà la qüestió. Diguem-ne, si em multaran, a menys que no em multin per no tenir el paperet posat. Però sí, o sigui, i finalment, doncs, aquí està, estic esperant de vosaltres que tingueu la benevolència de perdonar-me el retard. Bueno, jo havia pensat per posar-vos un fragment d'una pel·lícula que podia ser il·lustratiu d'una perspectiva que d'altra banda ja coneixeu perquè el text de referència ja el teniu, i és més, alguns de vosaltres m'heu escrit doncs, consideracions, algunes d'elles crítiques, que des de jo estaria en condicions ràpidament de subscriure i que tant de bo que es reproduïssin ara i que poguessin ser sotmeses a discussió, no? La veritat és que, clar, o sigui, tenir que repetir una cosa que se suposa que ja s'ha llegit, doncs sempre és una miqueta incòmoda, la veritat, però, no sé, o sigui, una de dos, o faig una glossa comentari en què digui coses que no siguin les que estan aquí, o bé, es torna a llegir bàsicament el que ja teniu. Bueno, o sigui, com més o menys tothom coneix el punt de vista que està aquí reflectit, doncs res, bueno, abans de res, un comentari sobre la presentació sempre tan amable i tan adient d'Oriol, aclarir-vos que en realitat el tema sobre el qual realment em sento involucrat és sobre la destrucció de la Santa Mà Conservada de Piera. En sèrio, i de fet vaig fer la meva tesi i he publicat 3 llibres sobre la qüestió, però no he aconseguit que mai ningú em convida a parlar sobre aquest tema. I us puc ben assegurar que és curiós, perquè realment és el meu tema, i el que més em costa explicar és com tot plegat no deixa de ser una derivació del que van ser aquelles preocupacions, aquelles inquietuds que es van traslladar bàsicament amb una reflexió sobre la violència ritual i en particular sobre la violència iconoclasta a l'estat espanyol i particularment a Catalunya. Però clar, ja sabeu com van aquestes coses i clar, al final sempre tens que buscar coses que tinguin sortida i una d'aquestes és, per, us imagineu, us apuntaríeu un seminari sobre ostres, sobre la relació de l'Esperit Sant amb l'espai públic. No ho veneu? És un tamàs,
Pot ser tranquil.
En sèrio? Però, en canvi és curiós, però el que sí que és cert és que estigui, semblarà potser extravagant, però us puc ben assegurar que tot el que hi ha escrit sobre temàtiques associades, per exemple, a l'espai públic, no són altra cosa més que una mena de glosses, diguem, de desenvolupaments, dels quals la matriu sempre ha sigut bàsicament la mateixa, que és la meva vinculació doncs, acadèmica, diguem, en termes de la troncalitat que m'és atribuïda, al camp de l'antropologia religiosa. És a dir, clar, sigui és curiós, no?, perquè mentre que moltes vegades doncs, em sento afalagat perquè em conviden a parlar de temàtiques d'espai urbà i tal, si mireu el programa del Departament d'Antropologia i del grau i de la licenciatura, veureu que clar, jo aparec com a responsable d'una licenciatura que es diu Antropologia Religiosa. És més, de fet, el màster, l'assignatura que faig és Teories del Trànsit, i és curiós perquè clar, amb un nom com aquest hi ha moltes persones que pensen que parlarem bàsicament de trànsit de cotxes. I no és així, no? Parlem de trànsit, de trànsit, en català i en castellà. És curiós perquè aquest tipus de diguem-ne, d'aparent malentès no deixa de ser significatiu. Que trànsit pugui ser al mateix temps trance i tránsito, doncs no és, bueno, jo no crec que sigui una mica casual. És més que res, és que això, que hi hagi algun... És abrir l'icon. Si hi ha dos opcions, vol dir que no hi ha un programa i aquest programa solament no funcionarà. No? Veus? Pues no podeu veure la pel·lícula. Ai, sí, mira, goita. Vale. Va, doncs deixeu-me que us expliqui... doncs deixeu-me que acabi d'explicar-vos aquesta història, que... Va, sí. Sí, bueno, doncs...
Fixeu-vos... Va.
Sí, segur que sí.
Manel, un altre dia farem un debat amb tu i amb la Teresa Forcades, per exemple, que podria ser un debat punyent sobre la religiositat contemporània, aspectes de la religiositat des de les diferents perspectives teòriques.
Però, o sigui, a veure, quan tu fas l'assignatura d'antropologia religiosa, el primer que has d'explicar als estudiants, que és molt possible que vinguin amb una certa idea del que teòricament estudia antropologia religiosa, que la gràcia està sempre en veure fins quin punt diguem-ne, mecanismes de pensament i formes d'acció que assignem doncs, justament a la religiositat i que moltes vegades, per definició, atribuïm a formes de pietat més aviat estranyes, extravagants, exòtiques, llunyanes o essencialment d'alguna forma subdesenvolupades que indiquen algun tipus de desorientació mental o de retard cultural, realment són presents a la nostra societat. De fet, no té sentit fer una assignatura que estigui antropologia religiosa, sinó justament per aplicar un criteri comparatiu que posa de manifest fins quin punt un tema com aquest, una temàtica com aquesta, no té que veure, bueno, clar que té que veure, evidentment té que veure amb cultures llunyanes, remotes, com les que teòricament estudia l'antropologia, però la clau està bàsicament a veure fins quin punt les nostres formes de pensar, inclús aquelles que podem considerar més normals, més naturals, més habituals, més ordinàries, estan determinades, impregnades, no únicament de religiositat, sinó de principis de pensament i d'acció, torna a repetir, que són purament soteriològics, que és pura mística. I aquest és un exemple perfecte de, doncs, de, del que estava intentant dir. Clar, o sigui, primer lloc, o sigui, és curiós. Aquí parlo d'espais intersticials. I és cert, i ara la pel·lícula que voldria que veiéssiu va per aquí, la cosa té a veure bàsicament amb la forma com els joves tenen directament a veure pel que fa a les seves apropiacions de l'espai urbà d'aquests espais intersticials. Bueno, ara tornaré, però hi ha una qüestió sobre el trànsit. No, és que és important perquè, clar, aquí hi ha una sèrie, diguem-ne, de qüestions que ja estan dites i, per tant, no tornaré a recordar-les perquè les coneixeu. Però deixeu-me que posi l'accent en aquesta qüestió, que crec que és importantíssima. Hosti, i que té a veure amb qüestions que mai ho diríeu, que tenen una presència activa, jo crec, que determinant en la problemàtica que ens interessa. Va, però, per cert, perquè veu, dono l'assignatura de trànsit, de trance, és a dir, bàsicament, i en aquest cas la dediquem d'una forma exclusiva a teories de la possessió, Michel Leiris, Alfred Metro, Balandier, etc. I al mateix temps, és cert que ara acaben de donar-nos un IMSD, és un IMSD important, tot, que es diu, imagineu-vos, apropiaciones, estudio comparativo sobre apropiaciones sociales y competencias de uso en centros urbanos de tres ciudades africanes, Nouakchott, Addis Abeba i Praia. I bàsicament el que estudiem és el trànsit, és a dir, bàsicament les conseqüències del procés d'automobilització. Clar, però, escolta'm, què passa? No veieu la... Va. Escolta'm, però en primer lloc, per exemple, tota la perspectiva que, per exemple, l'antropologia religiosa ha desenvolupat entorn qüestions com podien ser les pràctiques de trànsit o, per exemple, els ritus de pas, que és un tema canònic en antropologia, té directament a veure justament amb aquesta dimensió d'artigna transeunt. És més, Víctor Turner anomena, el protagonista dels ritus de pas, els anomena transeunt ritual. I al capdavall, la característica essencial d'un transeunt ritual, aquell que es trasllada per la fase liminal d'un ritus de pas, és bàsicament que ja ha sortit però que encara no ha arribat. És a dir, que ja ha abandonat, com tothom més o menys segurament si ha fet antropologia recordarà, que ja ha abandonat el lloc on estava ubicat dins d'un cert organigrama social, però encara no s'ha reubicat a l'àmbit on se l'espera, diguem-ne, amb aquest nou estatus que és el que es reintegra a l'ordre social després d'aquesta mena de fase d'ambigüitat que és justament la que acaba de travessar i que l'antropologia, a partir de l'any gènere, anomena fase liminal dels ritus de pas. Escolta'm, vols dir que és molt complicat arribar a la conclusió que l'experiència del transeunt urbà no és sinó aquesta? O sigui, és que bàsicament és la mateixa. És a dir, la característica essencial d'un usuari d'un espai públic és justament que ja ha sortit però que encara no ha arribat. És a dir, que es pot, diguem-ne, és descobert en una fase de la seva activitat quotidiana amb la que està entre dos llocs que han, diguem-ne, cadascun dels quals se suposa que és fonamental, que és estratègic i que té a veure amb els fonaments, les dimensions primàries de la seva sociabilitat, de la seva immersió social i que és sorprès justament en un moment en què està ubicat entre tots dos puestos, en un territori que efectivament, com correspondria a la fase liminal d'un ritus de pas, en realitat no és res en particular, i a més, on se suposa que en tan poc s'espera que passi res que sigui realment important, bàsicament perquè s'entén que els llocs fonamentals als que estem vinculats són llocs assentats que tenen un domicili estable i que a més es poden insertar habitualment dins un volum construït d'on passen coses i on tenen la seva seu certes institucions, sigui la universitat, sigui la família, sigui el que sigui. Bueno, doncs, escolta'm, voleu dir que és molt complicat arribar a la conclusió que la mateixa lògica que ens permetria explicar aquesta mena d'indefinició social a la que s'abandonen els transeunts rituals amb un ritus de pas és, diguem-ne, lògic, és des del punt de vista lògic molt diferent d'aquella que caracteritza aquell que ja ha sortit de casa seva i que encara no ha arribat on va? Clar, o sigui, a veure, nosaltres, o sigui, és aquesta mena de doble vessant que per mi, per mi, està claríssima, encara que, evidentment, explicada així a bote pronto pugui grinyolar, però puc assegurar que aquestes dades està claríssim. Nosaltres tenim un grup de recerca que es diu Etnografia d'Espais Públics, en la que, bàsicament, el que ens interessa i el que ens fascina, bàsicament, és la figura del transeunt. Sí. Jo no sé si alguna vegada heu tingut temps i ganes de reconèixer fins quin punt, no una forma absoluta, però fins quin punt el vianant, aquí hi ha expressió catalana tan adequada i tan preciosa que és el passavolant, un terme més adient impossible, no implica, un cert enigma. I no diguem, bàsicament, quan aquests passavolants duen a terme formes de vida social que al mateix temps són extremadament simples perquè estan fetes de vincles efímers i fràgils i evidentment volàtils, i al mateix temps complexa perquè implica un colossal mecanisme de cooperació en què individus que no es coneixen entre si o que apenas es coneixen d'un a terme tota mena de combinacions que en el fons funcionen com una coreografia de la qual hom podria descobrir una lògica secreta que implica bàsicament aquesta cooperació automàtica de la qual la lògica podria ser establerta a partir justament d'un estudi que en certa mesura tindria molt a veure, per exemple, amb el tipus de recerca que fan els etòlegs. I d'altra banda, escolta'm, posats a buscar, escolta'm, les teories del trànsit. Quan nosaltres expliquem, per exemple, parlem de Fernando Jovellina, que té un text molt interessant a propòsit del tema, i que ho diu molt bé, clar, la característica essencial de... Perdona'm, hosti, és que no puc deixar de... Bueno, com ja he llegit el text, no tinc per què llegir-lo, oi que no?
No,
molt bé.
No.
És curiós, saps? Perquè l'assignatura teories del trànsit està dins d'un mòdul que és mòdul, que el mòdul del màster oficial, que és un mòdul d'exclusió social. I és clar, en principi podia sorprendre que en un mòdul d'exclusió social aparegui una centura que es diu teories del trànsit. Però en canvi és incontestable que si alguna cosa caracteritza pràcticament quasi totes les formes d'exclusió és que sempre porten, o molt sovint porten associades, formes de trànsit i formes, diguem-ne, de culte, diguem-ne, formes de culte que estan directament vinculades amb el trànsit físic. I no és casual, bàsicament perquè l'exclòs, al capdavall, pot arribar a la conclusió a la que arriba qualsevol posseït, que és que no té altra cosa més que el seu propi cos. Què diguem-ne, què té un? Diguem-ne, què té qui no té res? Qui no té res, en el fons, sempre té el seu costo. I el capdavall pot entendre que qualsevol cosa, en qualsevol sentit, ha de començar bàsicament per una manipulació intensiva amb el sentit expressiu i instrumental del seu propi cos, de la seva corporalitat. I és això el que no fa gens ni mica casual que habitualment els posseïts siguin els desposseïts. Clar, justament, tot el tipus de materials que analitzem, els cultes d'art, per exemple, de l'Iris, el vodú haitià, els cultes de sabres brasilenys, treballem la terra del remordimiento de Lamartino, que justament parla de fins quin punt, clar, que aquí hi ha gent, amb el capdavall, clar, té en la seva pròpia corporalitat i amb la forma com aquesta tremola, una forma d'expressar el que el títol del llibre defineix d'una forma inequívoca, clar, la terra del remordiment. Bé, però tot això, clar, evidentment, també es podia dir el mateix, bàsicament, del transeunt. El transeunt, evidentment, és algú del que únicament sabem que està allà. Podem arribar a algun tipus d'inferència sobre qui és a partir d'un mecanisme que ens permet dilucidar a partir de trets més o menys reconeixibles, la seva adscripció cultural, potser inclús la seva ideologia, potser, no sé, la seva classe social. Hi ha pistes que ens poden indicar, però generalment el transeunt, fora d'aquests elements que són sempre enganyosos, és algú que no té altra cosa més que el seu propi cos. Ara no parlarem d'aquest tema, però evidentment el paper central que el discurs democraticista li atorga justament a l'home del carrer, atenció, a l'home, no a la dona del carrer, l'home del carrer té a veure bàsicament perquè la seva corporitat encarna literalment el principi bàsic d'un sistema democràtic segons el qual el que en dona drets és justament ser una massa corpòria amb un rostre humà que està present en un espai públic. O sigui, no, clar, home, qui és un ciutadà? Un ciutadà és una figura abstracta que únicament es pot reconèixer a partir de que s'encarna literalment en un cos. I un cos que, en principi, en tant que, o teòricament almenys, en tant que està present, hauria de veure reconeguts els seus drets. Únicament perquè està present. I que justament veu reconegut un dret a no tenir que donar més explicacions que les de la seva pròpia presència. O sigui, el que em converteix en un ciutadà, en principi, és el meu cos. Perdó, hauria de ser així en cas de la ciutadania fos universal. Si aquest cos té la pell fosca, diguem-ne, evidentment, la qüestió pot canviar segons en quins casos, malauradament, no? Però en principi, en teoria, la figura del ciutadà bàsicament és aquesta, és a dir, és una figura abstracta que té a veure amb la presència pública d'algú que no que pot reconèixer únicament, que es pot reconèixer com a dipòsit, com a benefactor de drets i d'obligació a partir de la seva pròpia corporalitat. Bueno, i el tema, hosti, el tema de l'esperit sant, és curiós. Pues en canvi és curiós, clar. O sigui, a veure, si em permeteu, quina era? Fixeu-vos bé, la tesina la vaig fer sobre els ritus de violència pública que tenien com a objecte animals, per exemple. I la tesi la vaig fer justament sobre motins iconoclastes. I a més, una cosa vinculada a l'altra. Bàsicament perquè just em va semblar sorprenent que hi hagués una cançó del segle XIX que digués allò tan famós de el dia de Sant Jaume de l'any 35 va haver-hi bollanga dintre del Turín, van sortir 6 toros i tots van ser dolents, i això va ser la causa de la crema de convents. Haurà de reconèixer que és bastant misteriós que una mala cursa pugui desencadenar una carnisseria de frares. Però, en canvi, no? És així, és que va ser així. La bollanga va començar bàsicament amb una cursa al Turín de la Barceloneta. No, és clar. Diguem-ne, una cosa donava a pensar. En primer lloc, permeteu-me, és una miqueta perquè entengueu d'on surt aquesta mena de raonament que us proposava, no? Aquesta mena de raonament. I és, d'una banda, el meu propi currículum com a una persona que ha intentat fer una certa recerca i tal. En el cas, diguem-ne, de la violència ritual, estava claríssim que tota la qüestió del control sobre la violència pública sobre animals tenia que veure directament amb un tema com és el del control sobre l'espai públic. Un espai en el qual ningú podia exercir la violència que no fos, bàsicament, l'administració pública, que és qui s'arrogava i obtenia el benefici en exclusiva de la seva aplicació. De fet, clar, la corrida de toros, diguem-ne, la cursa de toros, s'inventa justament com la generació d'un espai públic exempt, apartat, on el públic és obligat a seure i a callar, o a callar o a aplaudir quan toca. Però, bàsicament, tota la cerimònia ritual d'una corrida de toros comença sempre amb el despeje de la plaça, que és aquell moment en què l'alguacil surt, dona una volta al ruedo, i amb el que fa és expulsar simbòlicament el públic que imaginàriament està ocupant encara la plaça, és a dir, l'espai públic, que és justament del que és apartat a partir d'una dinàmica de professionalització que és de... i que és justament, o sigui, bàsicament és aquesta qüestió, és una qüestió, diguem-ne, d'aquí, del control sobre la violència pública en contextos urbans, per exemple. És aquesta la història de quan comencen aquest tipus de festes i quan es normalitzen, quan es normativitzen tal com les coneixem ara. El tema de l'iconoclàstia era encara més interessant. I a més és divertit, no? O sigui, m'interessa molt aquests temes, no? I de fet, jo, hosti, haig de dir que vaig estudiar al seminari i reconec que hosti, em costava molt explicar als meus companys fins quin punt una persona que no tenia la més remota inquietud religiosa podia, diguem-ne, tenir un interès per aquest tipus de temàtiques, no? Però en canvi, clar, per què? Home, com bon lector de Weber, tenia la convicció que hi havia pistes que tenien que veure amb la religiositat, entre cometes, que estava clar que podien conduir a entendre quines són les bases de la nostra presumptament racional i laica societat occidental. I en aquest cas, la pista estava clar que m'havia de conduir, entre altres qüestions, a la qüestió de l'espai públic. Clar. O sigui, hosti, ara ve un tema important, que és fins quin punt donem per descomptades, suposades, naturals, incontestables, certes categories de les quals hauríem de preguntar-nos quina és la seva gènesi. La idea d'espai públic no és una idea, ni molt menys eterna. De fet, hauríem de pensar a partir de quan es generalitza i a partir de quan es parla de l'espai públic. O sigui, ara mateix agafeu textos d'urbanisme i d'arquitectura dels anys 70 i busqueu a veure quan es parla d'espai públic. Jo us puc assegurar que pràcticament no se'n parla, i quan se'n parla és com per parlar d'un sinònim del simplement del carrer, un sinònim ampliat, però diguem-ne, el paper central que la noció d'espai públic juga darrerament ha de ser vista en relació amb cert tipus de fenòmens que evidentment no són ni molt menys casuals i dels que espero que tinguem des de parlar. Bé, aleshores, i això té que veure, és que clar, té que veure amb aquesta història, clar, no m'extendré, però hi ha un moment fonamental en la història d'Occident, que és el moment en què l'Esperit Sant deixa de bufar fora. O sigui, la idea de segons la qual l'Esperit Sant actua, diguem-ne, actua com un factor que continua la creació divina sobre el conjunt de l'univers i que pot ser reconegut en qualsevol dels elements de la natura, hosti, automàticament cau amb la reforma protestant, que estableix un principi fonamental que haurà de ser brutal i que haurà de ser determinant en la nostra percepció d'una qüestió tan bàsica com és la diferència entre exterior i interior. Quan l'Esperit Sant, a partir de la reforma Swinglio Calvino, comença a actuar en l'interior, i únicament en l'interior de les persones, el que es produeix és un seguit d'elements que hauran de ser claus, entre altres, la invenció del subjecte. La invenció d'alguna cosa que dintre teu està permanentment activa i que és l'única instància amb la que es pot reconèixer la presència divina. Perquè la idea, segons la qual, que havia defensat fins aleshores l'Església, per exemple, segons la qual el sagrat, l'espiritual pot estar al món, queda descartada. És més, s'entén bàsicament que la pretensió segons la qual l'espiritual es pot expressar a través d'alguna cosa que no sigui l'esperit ha d'entendre's com definitivament sacrílega, i justament aquesta és la base mateixa de la iconoclàstia, que es fonamenta a partir de la desqualificació que es fa per part de la reforma de la pretensió no reformada de que Déu pot estar en algun lloc. Clar, Déu està, perdó, Déu actua sobre el temps i sobre l'espai, però no està al temps ni en l'espai. Per tant, la idea de que Déu pot estar en algun lloc, per exemple, en una església, i no diguem en una imatge, és absolutament inacceptable. Per què? Perquè, torno a repetir-vos, l'esperit, diguem-ne, l'espiritual, només es pot viure espiritualment. A partir d'aquí, què es produeix? Hosti, una absoluta i total, diguem-ne, devaluació de l'exterior. A partir d'aleshores, realment, el món extern ja no pot ser més que un dipòsit de porqueria, un dipòsit de merda, en el que no pots trobar res que realment meregui la pena. I això qualsevol lector de Richard Sennett sabrà perfectament que té a veure res més i res menys que la invenció de la llar. El hogar dulce hogar té a veure justament amb aquesta mena de principi que estableix que l'espai exterior és un espai malèfic en el que únicament pot dominar, diguem-ne, el dimoni, i del que hem de preservar-nos a partir de la construcció d'àmbits d'autenticitat les que puguem ser realment qui som. I aquests àmbits només poden ser la pròpia intimitat, que és aquella amb la que pot actuar, diguem-ne, la llum divina, el propi jo, el subjecte, del qual dependrà la idea de ciutadà modern, no ho oblideu. I d'altra banda, evidentment, aquesta mena de nucli tancat, que és la família, i que és amb la que tu pots trobar una certesa, en principi, teòricament, una certitud, una certesa i una mena d'àmbit, una certa veritat. El que hi ha fora, el que hi ha fora és boira. Ah, clar, sí, però clar, i és aquí on justament apareix la idea d'exterior, d'espai públic, no amb el sentit actual del que parlem ara, sinó amb el sentit modern, que és el que li permet a Hannah Arendt establir un diferencial radical entre allà d'espai exterior, d'espai públic en el sentit ampli, entre la Grècia clàssica i el món modern. Clar, justament en un sentit invers. Clar, la Grècia clàssica el que explica és que, per exemple, el regne de la naturalesa, del que parlava Marx, es produeix essencialment a la llar, que és justament on l'oikodèspotes pot exercir la dominació sobre els esclaus, sobre la dona i sobre els fills i sobre les propietats, mentre que l'àgora és aquell espai en el que cadascú es pot pronunciar sobre fets que concerneixen a tots. Per tant, el regne de la llibertat és essencialment vinculat a la al lloc públic, diguem-ne, a l'exterior, al que està fora de la llar. Mentre que l'àmbit, mentre que per al contrari, és l'àmbit interior, l'àmbit de la llar, aquell en què es produeixen relacions de dominació. El que dirà Hannah Arendt, una de les teòriques fonamentals de l'espai públic com a concepte, és que el món contemporani, el món modern, després de la reforma, passa just al contrari. El món de la llibertat només es pot produir amb el replegament, amb l'aquartelament dins dels àmbits de l'interior, mentre que l'espai exterior queda automàticament abandonat a convertir-se en el regne de l'esclavitud, de l'incertidumbre, on realment no pots confiar en que res meregui la pena perquè no trobaràs altra cosa més que desorientació, perversió, pecat, desolació, vici. Totes les teories, per exemple, que es desenvolupen per inventar l'urbanisme, per exemple, tenen que veure directament amb la convicció de que l'espai exterior ha de ser dominat, perquè amb la mesura en què Déu ja no hi serà mai més, en què Déu s'ha replegat d'aquest domini, no podem altra cosa que confiar que sigui l'Estat qui se n'encarregui de mantenir a ratlla l'amenaça permanentment activada que el dimoni està constantment exercint aquest domini, aquest àmbit extern. Clar, tot el discurs antiurbà, preneu-me, a veure, ja us dic, o sigui, el text que us enviava era un text que comença bàsicament amb l'Escola de Chicago, que és on comencen a aparèixer teories sobre, ja tornem, anem al tema directament, sobre els joves, les bandes, tal i qual. Tota l'Escola de Chicago no es pot entendre sinó a partir de la forta influència protestant dels seus elements, que estaven completament convençuts que, en aquest cas, la metodologia etnogràfica que havien importat de Franz Boas, per exemple, els hauria de servir per entendre millor de què estaven fetes unes ciutats que no podien ser més que justament la prova inequívoca de fins quin punt Déu no estava ni estaria mai més en aquests àmbits que eren els carrers. Eren àmbits, clar, eren àmbits, realment lucifèrics. No, clar, no, això és molt interessant, si algú té temps i ganes de veure quina és la gènesi religiosa de l'Escola de Chicago, eren gent molt directament vinculada a la social gospel, per exemple, és a dir, al que seria una certa esquerra reformista, però que tot ho muntava, tota la seva pel·lícula estava muntada a partir d'una nostàlgia brutal del que havia estat de Gemeinschaft, de la Holy Commonwealth, que havia sigut la que havien conegut els primers moradors dels Estats Units, els pioners, i que evidentment no tenia res a veure amb l'Iferen que s'havien convertit les ciutats americanes a principis del segle XX. Tot el imaginari xicaià, que té tantíssimes coses interessants, té a veure amb això. Doncs clar, en aquest sentit, evidentment, la preocupació per les bandes no és sinó una més de les preocupacions que té l'Escola de Chicago per al que seria el que anomenaríem l'anòmia que en principi seria l'estat natural d'aquests espais urbans en els que no pots trobar altra cosa que aquest regne del desordre, de gent... Hosti, què vol dir? Hosti, ara penseu, què vol dir intersticial? Vol dir bàsicament el que estava dient, és a dir, entendre que la societat està conformada per institucions primàries en la que a tot arreu sempre hi ha una mena de forats que fan que aquesta vinculació entre dominis més o menys estructurats i estructuradors quedin, diguem-ne, més o menys, no quedin mai del tot enganxats. A totes les societats hi ha aquesta mena de corredors. De fet, Van Gennep utilitza aquesta... I d'aquí la idea, per exemple, de ritus de pas de què parla Van Gennep quan pensa la societat com un conjunt d'habitacions, com una casa en què hi ha diferents estàncies que tenen corredors entremig que han de ser atrevessats. Aquesta idea, diguem-ne, d'interstici també s'aplica al context urbà. És a dir, hi ha instàncies primàries de les que depèn una estructuració adequada d'individus que han de ser socialitzats doncs, d'una determinada forma. Quines són? Jo què sé, no sé, la família, la religió, no sé, la justícia, no sé, la política, jo què sé, i en cada context serà diferent. La idea, torno a repetir-vos, és que també, en aquest cas, aquestes instàncies no estan enganxades, tenen, diguem-ne, espais buits. El que diran, bàsicament, i amb això el mateix Durkheim estaria d'acord, és que la distància entre aquestes instàncies clarament estructurades i clarament estructuradores que tenen que veure amb la primarietat, la distància és enorme. I que, per tant, hi ha enormes huecos, enormes buits, que ràpidament són omplerts per individus que justament es caracteritzen per haver estat víctimes d'aquesta mena de desorientació generalitzada que implica la vida moderna. Torno a repetir-vos i torno a insistir en la dimensió religiosa que indica bàsicament que aquest espai és un espai del pecat, de la perdició. I que, tot l'imaginari que, per exemple, les pel·lícules de Hollywood parla bàsicament d'això, diguem-ne, la idea de com es treu la gent de l'arroyo, que és bàsicament del carrer, i com l'actuació amb el treball social a partir d'aleshores consistirà en rescatar gent que ha sigut víctima dels dimonis del carrer, o del carrer com a dimoni, dels intersticis, però van a parar tota mena, diguem-ne, de desertors, desorientats, desesperats, que no tenen on anar, que no tenen lloc, que viuen una experiència pràcticament perpètua de la dislocació perquè han quedat atrapats amb aquesta mena de huecos. Aleshores, si em deixeu que us posi el... Bueno, la pel·lícula suposo que ja endevinaríeu quina seria, no? Perquè a més, suposo que a més ja l'heu vist, no? Però a mi sembla tremendament il·lustratiu d'aquest esperit i d'aquesta lògica. Ara això té volum? Però no està connectat.
Ah, sí.
Ara, escolta'm, jo us demano, deixant de banda que és una meravella de pel·lícula, la pel·lícula, una obra mestra absoluta, m'agradaria que us fixéssiu justament amb aquesta mena, aquesta forma de representació, no? Primer, la ciutat com un conjunt de volums, i com finalment ens fa parar l'atenció en aquesta qüestió, l'interstici, que físicament és el que el carrer encarna, en un pla que al mateix temps és morfològic i al mateix temps és moral. El carrer és un interstici moral. No és igual, home. Home, no Leonard Bernstein, clar. Sí. Bueno, sabeu quina pel·lícula? Suposo que l'heu vist, no? Clar, és que, veus, no l'han vist. Si no tenim, és que si no, fem, no tenim una base, no fem res. No? Vale. Però fixeu-vos la representació. Bueno,
no se sent més perquè no se sent més
el que
la pel·lícula.
L'ordinador ja dona. No, però està connectat al so, hi ha un so?
Sí, jo i
tot. Home, però jo vull dir un bafles,
aquestes coses que posen... Per aquí se sentirà i se sentirà per allà la música. Si jo canto, em senten.
No, però no... Però, escolta'm, tampoc és important, aquesta pel·lícula es troba fàcil. Però heu vist la...
Però perquè se senti no hem de parlar.
Ara. Jo ja ho deia, però bueno.
Sí, jo també que sentia.
No, també és igual, tu mireu la casa, tu ja van passar. Jo, escolta, no, però... O sigui, de fet és la imatge, o sigui, és la pena... La música és magistral, és una... És... Home, la música no és el millor, hosti, aquesta pel·lícula revoluciona el musical absolutament i fa que el gènere canvi totalment, ja, mai serà el mateix. Sí, sí, Aquí? Escolta'm, de debò, a veure, aquesta pel·lícula es troba i és fàcil. Escolta'm, i si no, escolta'm, emule, pim-pam, ja està, ja sabeu què s'ha de dir. Hosti, d'on creieu que l'altre? Jo l'he tret d'aquí, de... Però l'única cosa que volia és que veieu, primer, com conceben, la pel·lícula concep l'espai urbà en termes coreogràfics. Escolta'm, és igual, mira, tu. És que no, és que és... Fa... Escolta'm, jo crec que ja és suficient primer perquè la... Què passa? Ei, Què passa d'aquí un moment d'un minut? Suposo que serà una broma. No, escolta'm, el problema està que, clar, ara ben arribat tard no em sento legitimat a... Però, escolta'm, ara...
Perquè calculis una mica només.
Bueno, o sigui... La pel·lícula, si més no aquesta escena, és una expressió perfecta de fins que il·lustra el que, no sé, suposo que ara he llegit, les microcultures juveniles actuarien d'este modo a la manera de grupos zonificadores, colonizadores de territorios poco mal definidos en cuanto a valores y lenguajes, gente entonces de frontera entre lo urbano y lo político, entre los estructurandos y los estructurados, pioneros, exploradores o expedicionarios, levantadores de puentes entre lo inorgánico y lo orgánico de la ciudad, operadores de todo tipo de reajustes y reagrupamientos. És a dir, són bàsicament, el que explico aquí bàsicament és que en certa mesura la cultura contemporània assignaria als joves una mena, diguem-ne, de paper que tindria que veure amb aquesta mena de zonificació a la que els protagonistes de la pel·lícula, les dues bandes que s'enfronten, s'hi dediquen tot el temps, que és a generar territoris i a negociar justament el que sembla realment un territori que és pura frontera i que per tant no pertany a ningú. I ja feien tres bàndols, ells, els dos, diguem-ne, les dues bandes i la policia. La resta és com una mena d'escenari que no intervé pràcticament perquè no s'hi sent concernit. Això és, diguem-ne, és una forma d'argumentar. I d'altra banda, el tema, el que explico aquí, és el tema, bueno, de la forma en què, diguem-ne, hi ha per part de molts joves una mena de tendència a sobre, diguem-ne, com podríem dir, a subratllar les dimensions estètiques i treballar d'una forma intensiva el que anomenaríem per llenguatges que consisteixen en el que és una permanent posta en escena d'una suposada, d'una identitat moltes vegades basada en la pura posta en escena. Clar, tampoc tinc temps de desenvolupar una qüestió com aquesta, però també podríem donats a buscar complements aquí, que té que veure justament, una vegada més, amb el tema de la condició malèfica, de la condició maleïda de l'espai públic. Clar, a partir de quin moment, per exemple, i torno a repetir-vos, sabeu què passa? Que per la meva forma d'expressar-me, no sé si per ventura o per desgràcia, no sé si finalment, si per bé o per mal acabo donant la impressió de que m'estic inventant teories. Ja m'agradaria, perquè són teories francament bones, però no són meves. De fet, qualsevol lector de Richard Sennett sap perfectament que el que estic fent és seguir una argumentació que ell ha treballat abundantment. Per tant, o sigui, No vull, sinó reconèixer, en aquest cas, el deute que tinc amb autors com Jacobs, per exemple, com Sennett i com aquest tipus d'autors que han treballat l'origen de l'home públic. I com té a veure, bàsicament, amb aquest univers del qual les arrels són inequívocament religioses. Encara que pugui rinyolar en principi explicant-ho o de pronto i una miqueta doncs, per començar per algun lloc. Però evidentment, la idea de que l'espai exterior és un espai maleït en el que no es pot trobar res que sigui realment autèntic i que meregui la pena, determina una qüestió fonamental, que és que la gent deixa de parlar-se. I clar, o sigui, hi ha un moment determinat, segurament a principis del segle XIX, en què la gent comença a atribuir-li un paper fonamental al desconegut, del qual mai et pot refiar. La diferència entre públic i privat és una altra derivació d'aquestes qüestions. O sigui, la idea de que una exhibició excessiva de la teva pròpia identitat, de la teva pròpia veritat personal, és sempre una imprudència que et converteix en un ser fràgil, determina que la relació entre uns i altres en espais públics es fonamenti amb la reserva. I en què oblidem, evidentment, amb la mesura en què la gent no parla i no s'identifica, no té altres elements per identificar-se mútuament que a partir justament de la vestimenta, a partir, diguem-ne, del que cadascú exhibeix i que fa que l'espai públic acabi sent, i que és una de les definicions que el fan possible, un espai òptic de la pura visibilitat, en el que els individus que hi estan fent vida social al seu si, el que fan és classificar els altres a partir d'elements visibles, amb un espai de la, diguem-ne, també de la visibilització i de la mútua accessibilitat, en el que cadascú aspira amb uns mínims d'intel·ligibilitat dels quals el punt de partida és la vestimenta. En aquest sentit, evidentment, no cal dir que la lectura obligatòria, no cal dir que hauria de ser la d'Erving Goffman, que és qui més ha treballat aquesta condició construïda socialment, diguem, dinàmica, sempre inacabada de les relacions en públic. De fet, tota la perspectiva que aquí defensava, també en aquest cas, n'hi deu tot, no només a l'obra de Goffman en general, sinó en particular en un text que per mi seria absolutament innegociable, que és el que en castellà es va dir Relaciones en Público, Microestudios de Orden Público. Justament, en un text en el que parla que en un context públic els individus que són copresents i que tenen un coneixement relatiu o mínim o nul de l'altre no tenen altre element que allò que l'altre li mostra, que és bàsicament el que fa que l'altre entengui l'espai públic com un espai d'exposició, en el doble sentit d'exhibició i de posada en perill, en el que jo el que espero bàsicament és que els altres em prenguin bàsicament no com qui sóc, que no els interessa i que em reservo, sinó com aquell que vull semblar que sóc. O sigui, ara mateix, no sé, en un context semipúblic com és una sala d'un hotel, jo podria bàsicament jugar a especular sobre qui sou cadascú de vosaltres a partir de la forma com vestiu, que és el que m'oferiu com la pista. És a dir, bàsicament perquè tots i cadascú de vosaltres intenteu que ho cregui, que estigui convençut que sou no el que sembleu, sinó el que intenteu semblar, deixant de banda que si en èxit o no. Està claríssim. Això és la vida pública. La vida pública, la vida en contextos públics, és bàsicament això. És a dir, és una representació, és un teatre. De fet, si algú ha llegit, per exemple, L'home de la multitud, aquest conte d'Edgar Allan Poe, on el protagonista s'hi passa tot el temps assegut en un cafè, diguem-ne, classificant a la gent que passa per davant seu a partir del seu aspecte, us trobaríeu amb el que d'altra banda fem tots. En aquest cas, què és el que passa? El que explico al text, bàsicament, és que hi ha joves que, evidentment, diguem-ne, poden tenir interès en ser identificats i d'una forma o altra donar-li a entendre en segons quines circumstàncies a l'altre que són una única cosa. A partir, bàsicament, d'una societat que és una societat purament espectacular, en el que, bàsicament, el que hi ha gent que es dona a veure i que espera ser reconeguda a partir de l'aspecte que té o l'aspecte que vol tenir i l'aspecte per al qual vol ser reconegut. Si enteneu? O sigui, no sé, hi ha un... A veure, jo vivia, visc encara a prop de la Ciutadella, no? I me recordo que fa alguns anys, abans que es fessin fora, hi havia una penya importantíssima. Jo crec que segurament hi haurien dies que hi haurien 1.000 o 2.000 persones que es reunien i tal, amb una mena de, no sé, com dir, una mena de discoteca alternativa, en el sentit que hi havia un cert look així, entre moltes cometes, i perdoneu per la frivolització, una mena d'ambient antisistema, d'estètica antisistema, clar, i sabeu que tot... Esclar, és un llenguatge purament policial. Van ser detinguts, no, és sèrio. O sigui, no en broma, és a dir, però escolta'm, això és tan important, és important, i crec que ho explico prou bé aquí. És a dir, a partir de la policia classifica la gent en funció d'aquesta mena de nova etnicitat que suposa que és la forma com la gent sembla ser una cosa. Per tant, hi ha gent d'aspecte antisistema, diguem-ne, d'estètica antisistema, d'estètica punk, d'estètica ocupa, d'estètica heavy, o sigui, que és el que produeix fenòmens, clar, finalment, clar, tant repetir, per exemple, que els skins són perillosos, que tots els perillosos, finalment, van com si fossin skins. Perquè, clar, perquè anar com si fos skin t'identifica com perillós. És un pur joc, és una posta en escena, deliberada. I amb altra, alguns podem jugar a passar desapercebuts, altres no, tu. Altres d'una forma altra esperen certificats bàsicament perquè tenen l'expectativa de resultar interessants. Sent com són, i torno, aquesta és l'idea central del text, individus que estan ocupant d'una forma intensiva espais que són els seus. Per què? Perquè no són de ningú. Escolta'm, ei, això no és tan complicat, tu. O sigui, no sé si tot això es pot traduir d'una forma més inequívoca amb l'experiència que tots podem tenir, i no de segona mà, sinó de primera mà, sobre quina és la nostra relació amb el carrer, o quina era, per exemple, en cert moment. Va, o sigui, jo ara sóc entre cometes, si voleu, o sense cometes, sóc una persona que té una llar, diguem-ne, i fet, diguem-ne, el procés, que és aquell que en cert moment m'ha fet passar de la família d'orientació a la família de procreació, com hagués dit l'Esteve. Però entre una cosa i l'altra, o sigui, entre el moment en què formava part de la família d'orientació, la meva, els meus pares, i el moment en què vaig, entre cometes, si voleu, o sense, fundar una família de procreació, o sigui, tot aquest espai me'l vaig passar al carrer. I segurament igual que vosaltres. És cert, o sigui, clar, diguem la frase, ho diu, no? Madre no hi vas que una, i a ti t'encontré en la calle. Perquè a ella la van trobar, o a ell, la van trobar sempre al carrer. És a dir, la van trobar bàsicament a partir d'haver estat habitants d'aquesta mena d'interstici, que és del que no estic deixant sinó de parlar, que és aquell que s'estén entre àmbits estructurats i que és el que té com a escenari predirecte al carrer. Ara bé, com no, em queden solament 5 minuts, jo més voldria, ja està, no, estic glossant, o sigui, el que estava intentant bàsicament és explicar el que no explico aquí, no? Que fossin capaços, home, doncs de veure fins quin punt aquestes nocions d'intersticialitat, d'entre dos, de les que ha parlat l'antropologia religiosa per referir-se als ritus de pas o a les teories del trànsit, són perfectament aplicables per individus que es caracteritzen justament perquè efectivament, diguem-ne, no són individus com els transeünts rituals, no són individus, diguem-ne, que no estan desestructurats, però tampoc estan estructurats. Estan vivint una experiència de l'estructuració, amb un espai al carrer, que no és altra cosa més que un espai en el que podem contemplar el treball del social sobre si mateix. Una societat interminable, en el que passa de tot, i el que els individus que no tenen on anar, que encara no tenen una seu, poden desenvolupar formes de vida social que, evidentment, poden ser eventualment conflictives o no, però que tenen que veure amb la seva naturalesa intersticial, no únicament del lloc on estan, sinó d'ells mateixos com a individus socialment considerats. Ara bé, això d'una banda. O sigui, fins ara, i acabant ja, el que estava fent és una defensa d'un concepte d'espai públic, que és el que té que veure amb la primera part del meu text, que és l'espai públic com un espai realment, com deia, entre dos, en el que individus, diguem-ne, cert tipus d'individus queden abandonats a una mena d'intempèrie estructural. I justament tot el que tingui que veure amb aquesta mena de situació estructural està directament vinculat amb el que és una fase del seu procés de sociabilitat, de socialització, ja està. I per tant, hauríem d'entendre que el que passa allà justament és una activitat en hueco, en certa mesura. Ara bé, tot això, diguem-ne, en quina mesura té que veure amb l'altra part? L'altra part té a veure amb una forma de definir l'espai públic que no és la que jo estic, que no és la que jo fins ara he estat defensant. És a dir, fins ara el que he defensat bàsicament és que l'espai públic és bàsicament l'espai on es produeixen les relacions en públic. Entenem per relacions en públic relacions, diguem-ne, escassament ancorades en què individus que es coneixen poc o res, que són coneguts al màxim de vista, donen a terme formes específiques de sociabilitat, la característica de les quals és que reben una dosi suplementària d'ambigüitat que les relacions socials plenament estructurades mai experimentarien. El que passa és que, i aquesta és la qüestió final, la noció que ara per ara s'està defensant d'espai públic no té res a veure amb aquesta idea. Quan les autoritats d'aquesta ciutat i d'altres parlen d'espai públic, parlen d'una altra cosa que, d'altra banda, no sé exactament què és, però sospito que no existeix. I veieu, doncs deixem-me que acabi, bàsicament, doncs tornant a evocar la meva vinculació acadèmica i investigadora amb l'antropologia religiosa. Veus? Abans us deia que el divertit que té fer antropologia religiosa és explicar als estudiants fins quin punt les nostres categories, les nostres conviccions, els principis que regulen la nostra copresència, la nostra coexistència, la nostra vida social, són principis que, diguem-ne, que comparats amb els que regien la vida de l'edat mitja, són realment, diguem-ne, són pura soteriologia. És a dir, diguem-ne, la fosca de mitja, comparat amb el moment actual, seria una edat de les llums. Perquè ara per ara, o sigui, ara per ara, o sigui, pràcticament la major part de nocions que s'utilitzen i que s'agiten per fer qualsevol cosa són realment, hosti, diguem-ne, són pura metafísica que permanentment invoca coses que ningú ha vist ni mai veurà i que són mil vegades més inefables, mil vegades més místiques que l'esperit sant que tanta risa es produïa. I l'esperit sant, i l'espai públic n'és un exemple d'això. O sigui, per l'espai públic, el que, per la idea oficial d'espai públic, el que hauria de fer bàsicament és parlar-vos, no sé, per exemple, pues no sé, un exemple, un paral·lelisme que se m'acudiria, podria ser, no sé, la Sagrada Hipòstasis, o sigui, l'Eucaristia, o sigui, entens? Que és justament un exemple de com es passa de la metàfora al sacrament. És a dir, hi ha un tros de pa, hi ha una certa, diguem-ne, activitat ritual, a partir de la qual i de l'eficàcia que d'ella se'n desprèn, una cosa passa a ser una altra. El que era un tros de pa acaba convertint-se, no en un símbol del cos de Crist, sinó en el cos de Crist. Sota amb l'espai públic, bàsicament és el mateix. De sobte, es tracta bàsicament de convèncer de que el carrer és una altra cosa. I aquesta altra cosa, diguem-ne, té d'una forma una dimensió que no és ni tan sols humana, que és que aquest espai és l'espai públic, és a dir, ja no el sentit de l'espai del públic en el que es produeixen relacions, sinó que és l'espai on es produeix l'epifania absoluta dels valors abstractes de la democràcia i els principis fonamentals de la ciutadania, que estableixen bàsicament el suport segons el qual tots som lliures iguals i veiem reeixida la nostra naturalesa de certs lliures iguals a partir d'una presència que és reconeguda com sobirana, la d'aquell que al carrer acaba convertint-se en el rei de la creació, l'home del carrer, el ciutadà. Bé, aquí està la qüestió, evidentment, no cal dir que la pretensió segons la qual aquesta mena de segon discurs que mitifica i mistifica la idea d'espai públic per convertir-lo en un espai on es produeix la puresa del sistema democràtic és completament, no només és que és una mentida i una superstició, sinó que és una superstició perversa que acaba convertint-se en una colossal màquina d'excloure. Clar, en tant que des d'aquesta segona òptica l'espai públic és un espai eidètic, és a dir, un espai que ha de ser alguna cosa, tots aquells que no s'hi adaptin al que ha de ser ja han begut oli perquè automàticament seran exclosos. O sigui, amb una conversa, amb una oportunitat, diguem-ne, justament incidint aquest tipus de punts de vista sobre què vol dir espai públic i preguntar-nos què volia dir, diguem-ne, algú, és més, l'Oriol Buigas em va preguntar si tenia alguna cosa en compte dels espais públics de qualitat. Clar, ostres, no m'ho podia posar més fàcil, tu. Clar, el problema bàsicament és preguntar-me si jo estic a l'alçada d'un espai públic de qualitat. I jo sóc de qualitat. Sou de prou qualitat per mereixer formar part com a usuari d'un espai públic de qualitat, estaré a la seva alçada, altres ho estaran. Perquè com algú digui que hem de generar a Girona on sigui espais públics de qualitat, podem tremolar, perquè automàticament tindrà motius per entendre que qualsevol que impliqui una dissonància, i inclús estètica, respecte del que ha de ser un espai públic de qualitat, automàticament serà expulsat. I aquí parlem d'una altra cosa diferent. I parlem, i acabo ja, i parlem de huecos de nou. Ara els huecos són diferents. Ara vull que us recordeu la imatge que heu vist d'aquesta mena de Nova York, aquesta visió cenital de Nova York. Tal. Ara penseu-la des del punt de vista del que són ara les tendències urbanístiques, que no són altra cosa més que pura i simple reapropiació capitalista de la ciutat. Clar, des de quan apareixen els discursos sobre espai públic? Quan vaig anar al 94 a Latinoamèrica, ningú parlava d'espai públic. O sigui, és més, quedaves com una mena d'eurocèntric que utilitzaves una noció que pràcticament no tenia cap sentit de ciutats com Medellín o com Rio de Janeiro. En canvi, ara, paraula, i neu, i no es parla d'altra cosa que d'espai públic. No sé què passa, tu. Vas a Puerto Madero, passa a Guayaquil, vas al Malecón, tothom parla d'espai públic, tu. Que bàsicament, no ens enganyem, l'espai públic és un lloc, una mena de prosceni, on éssers angelicals es dediquen bàsicament a recollir els papers del terra, a recollir la cagueta del gos i a circular en cara d'idiotes en bicicleta pel carrer amb una mena de món feliç on tothom sembla bàsicament de classe mitja. Això és l'espai públic ara per ara. I qualsevol que no estigui en condicions de semblar que és espai que és de classe mitja automàticament és expulsat. Punto. Evidentment qualsevol jove que pugui ser inadequat, que grinyoli en relació a aquest context, qualsevol jove o qualsevol adult o qualsevol que envells el serroti automàticament serà expulsat, clar, perquè espai poder... Però què vol dir? Ara sí, ara parlem de hueco. O sigui, què parlem? Parlem bàsicament d'operacions immobiliàries urbanístiques que per primer cop es plantegen des del punt de vista de l'arquitectura el problema dels huecos. Clar, la idea d'un hueco com un lloc, diguem-ne, abandonat, en certa mesura, entre cometes, que és colonitzat per aquells que no tenen on d'anar, s'ha acabat. Ara l'espai públic ha de ser un espai públic guai. Un espai públic que acompanya, que són operacions immobiliàries que requereixen a l'espai públic com a guarnició, amb el doble sentit, guarnició amb el sentit militar de la paraula, és a dir, protecció que pugui garantir una, diguem-ne, la visibilitat d'aquells que s'hi acosten i que per ells s'enculen, és a dir, espais on no sigui possible amagar-se, evidentment, guarnició amb el sentit culinari, és a dir, amb el sentit d'acompanyament de plats que són bàsicament grans festins que requereixen aquesta mena de complement, que són espais públics amables on es puguin desenvolupar formes de vida social, evidentment desconflictivitzades, en què qualsevol pugui sentir-se, diguem-ne, tranquil i a més feliç d'haver fet la compra d'una casa que té l'espai públic que li correspon. I és aquí on està la història. Espai públic és una noció que únicament s'incorpora al discurs polític, arquitectònic i urbanístic a partir de les grans dinàmiques de tematització, tercerització, gentrificació, que són aquelles que, efectivament, fan parlar d'un espai públic que no té res a veure amb l'espai públic que veiem amb aquestes imatges. Si aquest espai públic, el d'aquests xavals dalt, aquest espai públic, bueno, no sé si hauran aconseguit fer-lo fora, tu, o, diguem-ne, desactivar-lo, però està clar que és el que més odien. L'espai públic, aquests personatges que ballen i que entenen la vida pública com una coreografia perquè no tenen altra cosa més que el seu propi cos, que més s'ha acabat tot. Aquest espai ja només pot ser, bàsicament, d'aquells que puguin pagar-lo, perquè no és espai, és sol. Diuen espacio público, però és suelo. Bueno, ja està, que com veieu no és el mateix que explicava aquí, o sigui que... Bueno, què fem?
Molt bé. Bueno, moltes gràcies, Manel. Jo crec que ara ens has posat un desafiament per intentar lligar algunes, o intentar aclarir o debatre algunes de les qüestions que has plantejat aquí. Aviam, jo obro, aviam, demano aviam qui vol intervenir. De tota manera, jo tenia un parell de sugerències que em semblaven interessants, que era per un cantó aclarir fins a quin punt aquest trencament que tu plantejaves entre l'interior i l'exterior, no? L'interior o l'exterior, perdona, com a espai de llibertat a l'època, diguem, abans de la modernitat i després, en canvi, l'espai de llibertat entès com l'interior, no? I que precisament, segurament, un dels problemes que plantegen tots aquests grups dels quals parles a la ponència és que el seu espai de llibertat reivindiquen que sigui l'exterior i no l'interior i, per tant, això deslliga totalment el...
Perquè no tenen interior. Perdona. El problema està que quan han tingut un interior, és un interior imposat, que és quan que bàsicament és el que ha passat quan ens hem dedicat a quartelar els nens. O sigui, jo no sé si sou conscient. Bueno, en primer lloc, jo voldria, diguem-ne, a mi m'agradaria parlar amb vosaltres i saber per què us preocupa tant la relació entre joves i espai públic. O sigui, no sé, eh? O sigui, per què no? Trentanyeros i espai públic, no sé, per dir, eh? No, en sèrio, o sigui, clar, mira, escolta'm, per favor, I us demano que em doneu les adreces perquè us enviaria una cosa que vaig descobrir amb moltíssima, diguem-ne, alegria, que és un article publicat al número de gener de Quadernos para el Diálogo, que es deia Violència Urbanística. Em sembla, va semblar genial.
De quin any?
Any 70. Gener de 1970. És un tio que després va ser senador i tal, a l'any 70... Es veu que encara no estava, vull dir, encara... Però bé, després va ser senador, i la gent s'acaba espatllant. Però ara ho dic en sèrio, o sigui, m'agradaria que... Ara, i que tonto he sigut de no portar-vos al, perquè justament fa aquesta reflexió. És a dir, el que es pregunta en un context com l'any 70, segurament encara, diguem-ne, a l'ombra del que havia sigut el maig del 68, és per què preocupa tant la violència dels joves? I per què es parla tant a la premsa de la violència dels joves? En una revista com Quadernos para el Diálogo. És interessant, no? I és curiós que, perquè imagineu-vos què és el que hagués passat si aleshores hagués sentit parlar del concepte de violència urbana, que habitualment s'assigna a joves, ja siguin joves despolititzats de les Baldies franceses o joves hiperpolititzats del País Basc o d'aquí. Però són bàsicament la violència urbana és violència juvenil. Aleshores encara no existia la violència juvenil, perdó, la violència urbana, però ja existia la violència juvenil. I el tio, perdoneu-me, però escolta'm, es fa la mateixa pregunta que jo acabo de fer. És a dir, el que diu ell, el que parla, és que la destrucció de Salamanca no és la conseqüència de la violència dels joves, és la conseqüència de la violència d'honestos i honrats elegants, diguem-ne, ciutadans de 40 o 50 anys que estan signant la sentència de mort de tota una ciutat. I és curiós, tu. Diguem-ne, que ningú, a ningú l'amoïna fins quin punt, diguem-ne, persones absolutament normals, que mai semblarien membres de cap tribu urbana, són capaços, ells realment, d'exercir formes de violència bastant, bastant més desoladores. I una qüestió, el que deia abans, el tema del... O sigui, no, jo crec que no som prou conscients del que ha implicat l'expulsió dels nens del carrer. O sigui, que diguem-ne, que els nostres fills, per exemple, i a vosaltres segurament ja, ens hagin negat el dret al carrer. Hosti, és un cataclisme de dimensions enormes, tu. Ara ve Sant Joan, tu, perdoneu-me, jo no sé si aquí hi ha persones que tinguin memòria. Hosti, el carrer era nostre, tu. El carrer era nostre, tu, ara no, tu. O sigui, ara no. O sigui, ara no es fan fogueres, certament perquè l'Ajuntament no vol, però en gran mesura perquè no hi ha canalla. Que eren autèntiques societats del carrer, que el convertien, i que com mínim una vegada a l'any, el convertien realment en el seu imperi. Clar, això s'ha acabat, tu. El que bàsicament és que, clar, quan tenen 16 o 17 anys, clar que volen conquerir la llibertat, clar, el que volen és, clar, tot això del botellón té que veure bàsicament amb això. Són gent ressentida, que el Cabdall, diguem-ne, que el Cabdall té motius per demanar una certa venjança per haver vist com li negaven un dret al carrer que altres hem pogut gaudir.
Bueno, jo hi ha una cosa, però que aquesta m'interessava més a mi com a antropòleg, diguem-ne, que em semblava interessant el poder embarcar precisament aquesta reflexió sobre l'espai públic, que una de les intencions era aquesta. Si l'any passat vam parlar del risc i aquest any és per l'espai públic, és precisament per intentar despullar aquests leitmotiv pràcticament en què es converteixen certs antics conceptes i que a més resulta que moltes vegades ens els prenem com a conceptes tècnics. I el interessant precisament és veure, bueno, que diferent gent ens expliqui que potser no són tan tècnics com semblen i que alguns inclús poden ser, com tu has dit d'alguna manera, ser producte d'una transubstanciació, en aquest cas, no? I això és una mica la intenció també. Qui havia demanat la paraula?
Aviam, jo havia demanat la paraula per dues coses. Una, per reforçar això que estaves dient ara també de que el carrer ha estat expropiat doncs als nanos, etc. No? Jo recordava que fa anys que vaig fer un petit treball sobre aplicant aquests conceptes que fan servir els antropòlegs, jo no sóc antropòleg, vinc del món de l'educació, aplicant el fet d'anar i venir de l'escola sense cangurs, sense papes i mames, sense transport escolar, etc. Aquests conceptes de rica de pas que feu servir vosaltres i tal, no? I el carrer doncs com un espai de aquest rite de separació, bueno, de marginació, etc., el qual els infants doncs podien gaudir d'una llibertat, d'una autonomia real, no? Un moment de treballeria, de socialització, etc., etc., no? Però jo volia fer una pregunta de... Clar, després del teu discurs, no m'ha quedat clar si hi ha algun tipus d'intervenció, sigui política, arquitectònica, de seguretat, etc., que sigui legítima sobre l'espai públic, o el carrer, o l'estètica, o... És a dir, quin tipus d'intervenció contemples tu com a necessària, convenient, legítima, etc., etc.? És a dir, ja no com a antropòleg, sinó com a ciutadà.
Ah, no,
sí, sí, per favor. Aviam, una altra pregunta. Ajuntem dues o tres preguntes i fem com hem fet abans per després poder anar contestant. Qui havia demanat la paraula allà? El Tomeu.
Hola. Bé, sóc el Tomeu i més que una pregunta és un suggeriment, una teoria un tant estrambòtica que m'ha sorprès molt, però bé, després de parlar d'espai públic en un hotel m'atreviré a fer-ho. Quan parlaves de tot això, jo he estudiat pedagogia i ara estic treballant en una escola, m'ha vingut un cert paral·lelisme en quan parlem d'educació i creativitat, ja que nosaltres volem que els nanos tinguin una idea, però els donem una idea estructurada i una altra idea estructurada, i el pas que ha de fer el nano d'una idea a l'altra idea ha d'esdevenir creativitat. Creativitat que potser tu diries, creativitat és el carrer, el lloc on no té sentit més el propi sentit que tu li donis en allò. I tinc la sensació que nosaltres volem educar eliminant el carrer. I és com un cert paral·lelisme que intentar fer, no ja a l'espai públic, sinó a l'espai potser interior nostre, del que fem entre idea i idea i potser d'aquest món que ens imposa una estructura mental determinada i ens empenyem nosaltres tècnics, potser de joventut, ja parlem de joves, en fomentar idees i no fomentar potser que res, espai de trànsit on el propi jove es faci seva la idea. És això.
Bueno, de moment aquestes dues...
Jo...
Ah, bueno, hi ha una altra, però bueno.
No, si em permeteu, és que són bàsicament, si em permeteu, de fet són, se'n sembla moltíssim. A veure, o sigui, escolta'm, mira, en el nostre grup de recerca, en aquest cas el consolidat que tenim i tal, el novembre muntem unes jornades sobre, que es diu Pedagogia i carrer. El nostre grup està gent, no sé, el González Placer, el Jorge La Rosa i tal, i vull dir que ens interessa la pedagogia i en aquest cas el treball serà, no què s'ha de fer, o sigui, quina és la pedagogia, diguem-ne, que s'ha d'aplicar al carrer, sinó fins quin punt el carrer és pedagògic. Però atenció, això no cal que us ho expliquem, tu, almenys, i si algú cal que li expliquin ja anem malament. O sigui, és important la família, hòstia, vosaltres creieu que puguin insinuar que tenim, els pares tenim un paper fonamental i els mestres, doncs jo què sé, no sé, pim pam, no sé, les classes, els deures, ja està, claríssim, tu ja està. I després ningú, la tele, tu no sé. Però el que estic depassant tot el temps és la importància i el valor dels intersticis. O sigui, hi ha àmbits en què, hosti, per què no plantegeu la possibilitat de no fer res? Ja està, hosti, digues, ja està, man, hosti, no, ja sé que et preocupi, si imagineu-vos, si fos una criatura, jo, o sigui, ja ho sé que us preocupem i tal, hosti, però home, hosti, deixeu-me respirar una mica, deixeu-me huecos, entens? I amb espais que, en les que jo pugui sentir que no em vigileu, hosti, entens? Però atenció, això és justament el que tots sabem, i vosaltres també. Jo el que he après a la vida, ho he après a l'escola i a casa i tal, però una part fonamental del que he après a la vida, ho he après al carrer. I m'ho ha explicat gent que no eren ni els meus pares ni els meus mestres, tu. Ja sé que després ja diran, això és el que après al carrer, no? I sembla sona com una mena de retret, perquè s'entén que el carrer està ple, diguem-ne, de llops feroxes que estan sempre a la guai i no hi ha més que perills i tal. Ostres, ja està, no és tan complicat. És a dir, actuem on hem d'actuar, i fem-lo de la forma responsable, hosti, però diguem-ne, a l'hora del pati deixem la gent una mica en pau, que tampoc és tan complicat. Recuperar el carrer és recuperar la possibilitat que la gent, en aquest cas els nens o els joves, puguin dur a terme formes d'autogestió, formes d'autoorganització. Les pandilles, tu, hosti! Ara, aquí té moltes pel·lícules, no sé, ara imagino els que us ha del cinema, tot el món de les pel·lícules amb crios, tu. Yasuhiro Ozu, per exemple, que el tio tenia que enfotir la càmera a l'alçada d'un nen. No sé, Truffaut, per exemple, la Piel Suave, tal, no sé, Jacques Tati, mon oncle, no sé, no sabria ni per on començar, entens? O sigui, hi ha aquesta mena, però aquestes pel·lícules parlen d'intersticis, parlen del que fa el nen quan surt de l'escola i abans d'arribar a casa. Ostres, doncs contemplem aquesta idea de posar en valor l'interstici i de tant en tant deixar, ostres, que siguin capaços de muntar un univers en el que els carrers tenen un valor que no és el que nosaltres li donem. Per nosaltres, i parlo en primera persona, com nen que a vegades inclús, hosti, quan jugo a vegades també torno a ser nen i els carrers estan bàsicament per això. O sigui, escolta una cosa, la pregunta que sempre t'has de fer, si aquest tipus de temàtiques t'interessen, és, ostres, què és un carrer, tu? I per què serveix un carrer? Evidentment que la visió oficial dirà sempre que és per anar i tornar de la feina, tu. O tornar... Home, ostres! Mira, acaba de treure el llibre ara, el Gerard Torta, sobre la rama del Raval. I el tio, diguem-ne, es pregunta per què les papereres estan al costat del semàfor. Per què no foten papereres al costat dels bancs, tu? Per què no conceben que la gent pugui fer-se un entrepà de sardines en un banc? Mm-hmm. Tu només pots aturar-te, el just, bàsicament, al semàfor per tirar un paper. La idea de que, diguem-ne, que l'espai públic pugui servir per alguna cosa, que no sigui anar i tornar, és una cosa que els costa molt d'acceptar. Sempre l'han vist amb inquietud. Que de sobte, diguem-ne, una multitud, diguem-ne, de criatures puguin recuperar-lo per convertir-lo en una altra cosa, tot els situacionistes no van fer sinó reclamar aquesta mena, diguem-ne, de voluntat d'infantilitzar, en el millor sentit de la paraula, de l'espai urbà. I això es continua vigent. Per tant, escolta'm, vull dir... I ara, atenció, i aquí és una cosa molt important, permeteu-me que ho digui perquè a vegades és una miqueta equívoca. O sigui, mira, hi ha llocs que jo estimo de Barcelona en els que mai portaria un arquitecte, tu. Perquè, hosti, igual li dona per fer alguna cosa, eh? Jo, en sèrio, o sigui, al final, en un lloc on tot és, on tot és guai, en tot, o sigui, sempre dius, escolta'm, vull dir, ja, hosti, ja m'està bé, no, home? Hosti, però deixa jocs, entre cometes, lletjos, tu. Deixa jocs, diguem-ne, respecte als descampats, tu. Un descampat és una cosa molt important, tu. Un descampat no és només un lloc on no s'ha construït encara. Un descampat és una cosa, diguem-ne, és un espai on qualsevol, diguem-ne, que conegui Stalker sabrà fins quin punt que els descampats pensen, tu. Stalker, bàsicament, és una reflexió sobre els descampats que pensen. I en aquest sentit, clar, clar, o sigui, reclamar el descampat, en aquest cas, hosti, qui entenia el tema era Pasolini, tu. De Pasolini sempre hi havia descampats, tu. Inclús, i al final el tio va morir amb un descampat, és curiós, una cosa molt... Home, en sèrie, a Dani Moretti, algú ha vist la pel·lícula Caro Diario, la seqüència final d'Immoto és aquella amb la que hi va, com si fos amb una peregrinació, amb una escena pavorosament vella, al lloc on va morir Pasolini, que és un descampat. Vale. Atenció, llavors, clar, mireu, la qüestió és aquesta, és a dir, jo defenso que en segons quins àmbits, en segons quines coses, el millor és no fer res, tu. Per exemple, què s'ha de fer, diguem-ne, una pedagogia, hòstia, la idea, diguem-ne, de fer, a mi, la paraula educador de carrer, hòstia, imagina't, hòstia, què és un educador que va perseguint la gent pel carrer, que la va empaitant, no em digueu que no sona malament, no? Però aquí hi ha un perill que és que voldria subratllar, que és que quan tu dius que no s'ha de fer res, automàticament acabes donant-li la raó a certes perspectives, diguem-ne, liberals, no? No, no ens equivoquem, tu. Jo estic a favor d'un, diguem-ne, de l'educació reglada, pim-pam, i a més sóc partidari de planificar les ciutats, tal. O sigui, hosti, jo sóc... Planifiqueu el que vulgueu, hosti, per a mi deixeu-me en pau, hosti, és que no és tan complicat. Hosti, però això és el que deia Marx, tu. Diguem-ne, és l'administració de les coses, tu, la planificació de les coses, no de la vida. Saps? Però en canvi vivim un món que és un món al revés. Aquells espais on tu esperaries que, diguem-ne, que quedessin una miqueta, diguem-ne, ser sense vigilància i on poguessin passar moltes coses, al carrer, jo que diuen l'espai públic, és el que està hipervigilat. I en canvi, allà on tu esperaries una actuació decidida, inclús, diguem-ne, segons com, inclús autoritària per part de l'administració, és justament on diguem-ne, l'administració no actua. Que, en temes com l'habitatge. És fantàstic, tu, o sigui, diguem-ne, la preocupació quina és? El que veieu a la pel·lícula, la preocupació són els huecos. Però les cases no estan en mans del poder, estan en mans del mercat. O sigui, és el món al revés. És a dir, el mercat que pràcticament queda controlant el que és, diguem-ne, la cosa construïda, i un poder que únicament es dedica bàsicament a empaitar putes. No, en broma, diguem-ne, a la preocupació central, diguem-ne, del poder a Barcelona, i bàsicament és vigilar l'espai públic. Ara bé, vigilar el mercat no ho fa. O sigui, entens, és com un món al revés. Per tant, que ningú, diguem-ne, l'únic que dic és que hi ha llocs on és millor que, diguem-ne, on és millor que passin coses i diguem-ne, i deixar-les a silvestrar, tu. El carrer ha de ser un espai a silvestrat. La preocupació per arquitecturitzar l'espai públic és tan recent i té a veure amb aquesta obsessió, justament per, diguem-ne, per convertir-lo en un espai homogeni, tal, perquè explicita fins quin punt l'espai públic sempre els atabala, perquè tendeix a l'emmaranyament, perquè tendeix, diguem-ne, no sé, hosti, perdona, jo crec que el meu interès per l'espai públic té a veure amb la meva mare, que era modista i complava el burda. I en tota la meva infància he viscut, diguem-ne, completament rodejat, diguem-ne, de patrons del burda. I al capdavall crec que aquesta visió de diguem-ne, dels grans patrons, que no és altra cosa més que una colossal maranya de diagrames que s'entrecreuaven, és el que, en definitiva, millor explicita la manera com jo entenc l'exterior, el carrer, on el que hi ha bàsicament són interseccions i tal, sobreposicions, un món que és pura creativitat i el que passa de tot. I evidentment on el conflicte té un lloc, és més que el lloc per al conflicte. Doncs aquest espai, hòstia, deixa el respirar, jo sé, entens? Doncs deixa que pugui existir, però en canvi justament és l'únic que vigila, tu. Sí, perdó.
Algú més havia demanat la paraula?
Jo has dit tantes coses que ara no sé per on agafar-te. Soc en Jesús Sant. Aquesta última reflexió que feies a mi em feia pensar en la normativa del civisme a Barcelona, que parteix de la base de que l'espai públic és un espai que s'ha, diguéssim, és un espai on se sanciona les persones que no satisfan tota una sèrie de requisits de convivència que em fan pensar molt en un model molt molt de cívita, de ciutat governada per uns altres, no? I no pels propis ciutadans. respecte al que deia el company de la pedagogia, també em venia al cap la imatge de la portada del llibre de Tonucci, La ciutat dels infants, on hi ha una imatge del Frato, que és el mateix Tonucci, però quan dibuixa, en el que es veu uns nens que juguen al carrer i amb un cartell que diu "Perdoneu, estem jugant per vosaltres". No? En aquesta idea de, també de que les ciutats han sigut hostils pels infants. No? I, bueno, jo, de fet, la meva pregunta venia una mica arrel del teu discurs inicial. No? Perquè penso que t'has deixat, no sé si premeditadament, de banda tota una altra línia de pensament. O sigui, tu has comentat que l'origen de l'escola de Chicago és un origen protestant i que ells partien de la idea de que l'espai públic era un espai demoníac, no? I que per tant, jo estava pensant potser que en tota la tradició del pragmatisme americà, des de, bueno, començant per Dewey i Met, i que potser després tot això entroncant amb tota una altra línia liberal, però que també incorporava una altra perspectiva, que venia potser de Jefferson, de tota la teoria del republicanisme clàssic, i que era l'espai públic com a espai de virtut. És a dir, que es podia recuperar, o sigui, hi ha una felicitat privada, que és la felicitat que tu trobes en el teu espai privat, i una felicitat pública, que és la que emana, diguéssim, de la gestió, no sé si dir òptima, d'allò que és de tots. I allò que és de tots és l'espai públic. No? Llavors, tota aquesta filosofia política que parteix de la idea de que existeix un espai compartit, que és la res pública, i que ha d'haver una gestió d'allò que és de tots, que és la política, en el sentit de donar valors positius a la gestió de l'espai públic i entendre que l'espai públic no és només un espai demoníac, sinó que més aviat és un espai de liberació o de perfecció de l'ésser humà, em sembla que te l'has deixat pel camí. Perquè he tingut la sensació de que feies una percepció, la teva percepció era molt, molt negativa, molt, molt a la defensiva d'allò que havia de ser l'espai públic, i pensava que era bo puntualitzar que hi ha tota una altra tradició que va en una direcció diferent. No?
Té tota la raó, però escolta'm, ho tenia una miqueta... Què?
Com que no queda temps, hi ha una pregunta més...
Ah, bueno.
No, jo, sí, sí.
Ah, que tenia una llança, que l'havia vist.
Hi ha una de molt breu.
Faig una molt breu, solament penso que el conflicte d'espai públic és una cosa històrica, des dels carnavals, que era una manera de reivindicar l'espai públic, igual que la festa ho ha estat sempre una búsqueda d'un pols als governs o als controls. Volia fer solament una pregunta breu, que és que pot ser que no busquin des de les tendències neoliberals un trencament al concepte de comunitat, una búsqueda més aviat d'agrupacions de consumidors o de comunitats de propietaris com introduïs abans?
Bueno, hòstia, és que, a veure, jo, o sigui, si realment era una agosolament de la meva banda advertida d'aquestes arrels religioses de l'espai públic, en les que d'altra banda tenen que veure amb el que tu estaves apuntant ara. Ara ja, evidentment, ara sí que veure-los, és a dir, fer una gènesi de la idea d'espai públic ja seria una tasca a la que no crec que se'm convidés i, per tant, no m'he atrevit a desenvolupar-la. Té tota la raó. D'altra banda, posats a parlar de... O sigui, la meva admiració, diguem-ne, que sento pel pragmatisme és absoluta. I encara que sigui per al deute que puc tenir amb George Habermit, ja hauria de sentir-me, ja hauria de reclinar-me davant de la d'un ascendent que per mi ha sigut determinant. Inclús, en un cas, el que, per exemple, valdria la pena centrar-se en una idea com la que Dewey planteja de públic. Clar, o sigui, estem permanentment treballant en categories que donem per descomptades i no ens preguntem quina és la seva gènesi ni què signifiquen. De fet, parlem d'espai públic i no ens preguntem què volem dir quan diem espai ni què diem quan estem dient públic. La idea de públic dona per tant joc, o sigui, es pot, diguem-ne, definir tantes maneres, no diguem la idea d'espai. Clar, per exemple, la idea de que l'espai públic està allà, que és una idea que els urbanistes i arquitectes donen per descomptada, clar, és una idea que podríem desmentir a partir de que l'espai no pot ser altra cosa més que la conseqüència de l'apropiació de què és objecte. No existeix un espai abans de que algú d'una forma o altra el recorri, el travessi o l'usi. El que deia Cortázar, un puente és un hombre cruzando un puente. En aquest sentit, la idea d'espai públic té a veure amb un concepte kantià, que és la idea d'espai com a possibilitat d'ajuntar. D'altra banda, el tema del públic. El públic el que vol dir, però en el cas de TV, per exemple, és interessant com apareix en aquell context el concepte del públic com un conjunt d'individus que duen a terme un exercici, diguem-ne, racional, d'avaluació de l'actuació dels altres i que d'una forma o altra es reuneixen sense que la seva reunió impliqui negar la diferència i la singularitat que cadascú encarna. Però aquesta idea de públic, per exemple, del qual l'espai és l'espai públic, és a dir, l'espai del públic, no l'espai accessible a tots, sinó l'espai del públic, no pot entendre's sinó com una forma d'exorcitzar el pitjor enemic que es trobava la burgesia al segle XIX, que era una cosa que s'agitava no per l'espai públic, no pels carrers, i que no eren ciutadans racionals i conscients, sinó que era la xusma. El paper que juguen les masses, per exemple, com les protagonistes de la vida al carrer al segle XIX, és el que justifica totes les teories. Le Bon o Gabriel Tarde, per exemple, si hem de parlar de la gènesi d'allò públic. I crec que valdria pena pensar en quin context idees com les de Diu i en relació al públic i en relació a l'espai públic apareixen. I et puc assegurar-te que existeixen com la voluntat d'aconseguir que aquesta mena de cosa que s'agitava, les multituds, les masses, la xusma, el populatxo, les turbes, puguin d'una forma o altra ser pensades en termes racionals i puguin d'una forma o altra ser domesticades, convertint-les en subjectes separats. D'altra banda, és tota la raó. Clar, aquesta idea, escolta'm, la idea d'espai públic tal com s'utilitza ara té a veure amb la tradició republicana. I de fet, tenim com a precedents aquella persona, està clar que qui més ha fet per formalitzar-la i a qui més li devem la visió oficial d'espai públic és justament a Habermas. I la forma com evoca la idea de publicitat il·lustrada. Però atenció, justament aquí està el problema, que la idea d'espai públic ha acabat convertint-se, ara per ara, i ve d'aquí la clau del seu èxit, en un dels temes centrals del que és la ideologia ciutadanista, que bàsicament és el lloc on s'han acabat refugiant les restes del que va ser l'esquerra europea, que ara de sobte ha deixat de ser revolucionari i ara és ciutadanista. Una cosa que implica bàsicament, per a mi entendre, un fracàs absolut de qualsevol perspectiva de transformació social. Perquè justament l'espai públic és l'espai de la virtut, és a dir, l'espai del consens, de l'acord, en què evidentment el conflicte, és compatible el conflicte amb la virtut? Clar, no sé si amb la perspectiva, diguem-ne, habermasiana, realment seria desitjable entendre que l'espai públic o el que tu nomenis com tal és l'espai del conflicte i per al conflicte. Un lloc no només de les trobades, sinó també de les topades. Clar, però si és un espai de la virtut, què fem els que no ho són de virtuosos? Escolta'm, perdona'm, hosti, és que el problema, però és que és més enllà, el problema és el triomf de la virtut, tu. En un món en què l'esquerra s'ha tornat virtuosa, clar, què es pot esperar? Que defensi que, bàsicament, categories abstractes, que són bàsicament categories virtuoses que busquen un món de ciutadans virtuosos, amb una educació que es diu amb valors, però que és educació amb virtuts. I que bàsicament el que és una colossal màquina de submissió. Almenys, és el meu punt de vista. En aquest sentit, doncs, clar, jo suposo que a aquestes alçades no puc dissimular quines són les meves idees al respecte. I crec que ara per ara una de les idees més perverses que estan en circulació justament és la idea d'espai públic. En tals coses perquè aquest espai públic no existeix. No existeix. L'espai públic no existeix. Jo no l'he vist. Un espai, diguem-ne, d'éssers lliures iguals, jo no sé on és. Des de a Girona segur que no. A la zona ni de lluny. Perdona, escolta'm, vull dir, cadascú té les seves idees i està clar que la meva crítica a la idea d'espai públic en circulació té també una arrel de la qual no tinc per què dissimular la seva naturalesa ideològica, clar, que és una crítica al ciutadanisme. I ben una crítica, al virtuosisme. I escolta'm, i d'altra banda, pues, jo què sé, escolta'm, és que jo no podria aturar-me en cada un dels elements que formen aquesta gènesi de l'espai públic, i tant de bo que tinguéssiu temps de preocupar-vos de veure què esteu parlant quan parleu. Diguem-ne, parlar de joves ja de per si és un compromís, però parlar d'espai públic és bàsicament enfrontar-vos en una categoria purament metafísica. Clar, diguem-ne, vosaltres podíeu trobar inclús irònic, inclús còmic, que jo reclamés el meu interès bàsicament per la religió, per el ritual i tal, però us puc ben assegurar que les meves conviccions místiques inexistents, també, doncs, clar, es queden completament, com a materialista, que em pretenc, trobar-me amb una discussió sobre l'espai públic no seria gaire diferent que la que podia sentir trobant-me en una discussió sobre l'Esperit Sant. L'espai públic? Què és l'espai públic? Però jo he dit, l'espai públic bàsicament és l'espai, de les relacions en públic, però allà d'espai públic, per una forma subtil, elegant, sofisticada de dir el que és la puta calle, jo no sé, ara, si ho deia d'espai, però cuidado, no és el mateix, tu. Tu muntes un carrer, fas una xocolatada i automàticament ja és l'espai públic, tu ja està. Però aquí està la qüestió, el triomf de l'espai públic en la categoria és la derrota del carrer com a lloc, i com a lloc de sociabilitat, i com a lloc de vida. L'única cosa que volia és que acceptéssiu que en una categoria com aquesta l'estem donant per descomptada sense sotmetre-la, sense sotmetre-la a aquella mena, diguem-ne, de discreció, de biòpsia, que hauria d'exigir que confessés què vol dir i on vol portar-nos, i on vol conduir-nos, no? I per què és tan evident que existeix un lloc al que anomenar espai públic? D'altra banda, que algú oferís algun testimoni d'on l'ha vist i com era.
Bueno, ja hi ha una altra pregunta,
ja està,
que ja és l'última, eh?
Jo només, una mica continuant amb el que comentava el Just, no? Diferenciar entre el que podríem dir espai públic, no? I el que podria ser la manera de veure l'espai públic que plantejava el Just, que des del meu punt de vista seria quelcom com un espai comú, no? Un espai on es comparteix. L'espai públic no necessàriament comporta compartir, comporta trobar-se o transitar, com deies tu, no? Llavors, crec que la crítica que fas al tema de l'espai públic, pel que diem des de la darrera intervenció, bueno, la darrera resposta que has donat, crec que l'arrel d'aquesta crítica està més en el concepte de ciutadania o en el ciutadanisme, sí, en el concepte abstracte de ciutadà, subjecte de drets, igual, però és a dir, això tu trobes a l'espai públic, tu trobes a la universitat, quan et posen notes per un examen, quan vas a la feina i et fan una retallada del 5%, siguin les teves condicions de vida i la teva manera de viure, és a dir, quan tractem a les persones que són totes diferents unes de les altres, de la mateixa manera, pressuposant que aquest tractament idèntic és una condició per la igualtat, quan molt sovint és precisament una condició per al contrari, per la discriminació i la marginació social, no?
D'acord. I perdonem, una cosa important, jo, o sigui, el que dic bàsicament és que aquest concepte, igual que la ciutadania, i amb una por molt guai que pugui semblar, ara per ara és l'instrument ideal, l'instrument d'elecció, justament per dur a terme les noves formes d'exclusió social. Va, educació per a ciutadania, per a una població, el 20% de la qual no són ciutadans, és com una burla. Ara, el que sí, et veus, se m'ha donat al cap una qüestió important. Escolta, no pot existir un espai públic comunitari, eh? Oblideu-vos-en, eh? O sigui, és una contradicció impossible. Al contrari, un espai públic és un espai comunitari. Justament, el dissabte estava a la Barceloneta, en una costa del barri i tal, i va sortir el tema de l'espai públic del barri. És a dir, no existeix l'espai públic del barri. Si és el barri, ja no és públic. Clar, és important. M'entens? L'espai públic pot ser un espai col·lectiu, però mai comunitari. És més, la idea de públic està justament a les antípodes de qualsevol idea de comunitat. Sí, precisament per la seva condició abstracta i perquè està configurada per individus que poden renunciar o veure superada la diferència sense negar-la, mentre que la comunitat justament reclama sempre tenir present la diferència, perdó, anul·lar la diferència per compartir i per interessar amb el que és la comunió. Des d'aquest punt de vista, un espai comunitari, de fet, no és un espai, és un territori. I jo crec que és important que distingim, posats a pensar paraules, la diferència enorme que hi ha entre territori i espai. El públic, diguem-ne, tindria espai, la comunitat té territoris. L'espai públic no pot tenir fronteres, és ell mateix, si més no conceptualment, una frontera. Per tant, diguem-ne, sigueu, no és ell, només que us prengueu la molèstia de pensar què és el que diem i què significa, i entendre que, efectivament, torno a repetir, no pot haver un espai públic comunitari. Si és comunitari, no és públic.
Bueno. Em sembla que no queda més que agrair-li al Manel que hagi...
Escolta, perdoneu, és que no sé si s'entén, espai públic, espai comunitari és espai de la comunitat i només d'aquells que hi participen de la comunitat. Un espai públic és un espai de tots i no hi ha cap comunitat que impliqui tots, per definició, és que perdoneu perquè...
Sí, sí, sí.
Així
n'hi ha espai
públic. Oh, no, ja ho he dit que no hi ha, ja ho he dit. I què he dit? He dit clarament que l'espai públic no existeix. És una categoria purament mística. Clar que sí, i els territoris, clar que sí, però que l'espai públic és una mena d'horitzó tal, però que és una pura entelèquia. Diguem-ne que l'espai públic tal i com es planteja ara per ara no existeix. És el que estic defensant.
Bueno, jo crec que hem arribat al cap del carrer, parlant dels temes aquests.
No, però...
Bé, jo agraeixo molt al Manel que hagi volgut participar en aquest ritual amb el seu connatural entusiasme per fer-nos pensar més enllà de certs estereotips que inclús amb l'acadèmia també hi són molt abundants, no? I, en aquest sentit, doncs, penso que són temes que podem continuar treballant perquè ha donat molta teca per treballar. I simplement recordar-vos que avui acaba aquí la sessió i que demà comencem aquí puntualment a 2:15 del matí en aquesta sala. Vale? Fins demà, doncs.